Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
9 de cada 10 menors de 13 anys ja tenen mòbil personal. És seu. Aquest any, al primer trimestre, un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona xifra que la mitjana de consum diari del mòbil en la franja de 13 a 17 anys és de 8 hores diàries. Sense escola, la convivència familiar augmenta i en molts espais es repeteix aquesta conversa. Els adults demanant, exigint o sospirant, deixa una estona el mòbil i fes una altra cosa. És veritat que en oportunitats de l'adult amb un mòbil a la mà. Seria de necis criminalitzar aquest avanç de la societat. Conèixer gent d'altres països, practicar idiomes, escoltar la ràdio, l'últim disc, llegir qualsevol diari del món, és una porta d'accés a l'infinit del coneixement. Però hi ha la cara B, com tota la vida. L'accés a la pornografia més dura, la violència més extrema, continguts racistes i xenòfobs, l'atractiu de les xarxes socials. Es comença a activar campanyes com Desconnecta't per lliurar-se de l'addicció del mòbil, perquè quan el seu ús acaba en addicció, comença el problema. Avui, en paral·lel, 100 joves de 9 barris estan de camí caminant direcció a Lisboa, on participaran a la Jornada Mundial de la Joventut, que es celebrarà de l'1 al 6 d'agost a la capital lusitana. Els joves de les parròquies de Sant Mateu i Sant Rafael de la Guineueta caminaran durant 40 dies i per cada quilòmetre és un euro per restaurar l'antiga capella de l'Institut Mental i la construcció d'un nou centre parroquial a Sant Rafael. I tots aquests joves, per cert, també tenen mòbil. Per cert, més de 3.000 joves, únicament de Barcelona, sense comptar la resta de Catalunya, aniran a Lisboa la primera setmana d'agost. Aquesta és una joventut invisibilitzada i que es mereix la difusió i el nostre reconeixement. Parlarem d'aquestes dues notícies al nostre informatiu. Bona tarda, sóc Sergi Tor, benvinguts a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i avui, aquí a Catalunya, estan passant més coses d'interès. Mar Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Els Mossos investiguen la mort d'un home aparegut a l'interior d'una furgoneta a Collbató. La víctima no presentava signes externs de violència i la policia està esperant els resultats de l'autòpsia. I parlem també ara del temporal, perquè el telèfon d'emergència 112 a Catalunya ha rebut fins aquest divendres un total de 270 trucades per les pluges. La província de Barcelona ha registrat 190 avisos, un 70% del total, i per la seva banda Vic ja recupera també la normalitat després de les incidències amb arbres i branques per terra. A tot això, avui expliquem també que el Suprem ha rebutjat els recursos de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva i manté les seves inhabilitacions. Els magistrats també han desestimat un incident de nul·litat plantejat per Jordi Sánchez, condemnat per desordres públics. I un exalumne de l'escola Tecla Sala de l'Hospitalet de Llobregat ha denunciat abusos sexuals per part d'un professor. Els fets ja han prescrit perquè van passar el 1965, quan la víctima tenia 10 anys, i ara per ara els Mossos no han rebut més denúncies al respecte. A més, dues persones també han estat detingudes per assaltar un home gran amb el sistema de l'ataca a Sabadell. Els agents van enganxar les autores dels fets just després d'actuar contra un home que sortia d'una entitat bancària. I per últim, avui també acabem explicant una enquesta que diu que només el 14% de l'alumnat amb necessitats de suport educatiu rep alguna ajuda econòmica segons la Fundació Bofill. A Catalunya hi ha 157.233 alumnes que requereixen atenció especialitzada per la situació socioeconòmica de les famílies i alerten que aquesta falta de recolzament pot abocar a l'abandonament educatiu, condemnar-los al fracàs escolar i també perpetuar la injustícia social.
Gràcies, Mar. Busquem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs divendres, últim divendres del mes de juny. Ja demà som al juliol. Comença l'estiu, per cert, per a milers i milers de persones que al juliol agafen vacances. I com estem amb el temps? Doncs una mica millor que ahir, perquè no fa tanta calor. Pràcticament no s'està arribant als 30 graus. Sí que hi ha més sensació de calor a la Costa Daurada, on hi bufa el mestral. A Barcelona i Girona aquesta tarda a l'interior se poden formar ruixats, però res a veure amb les tempestes de les últimes hores, especialment a Vic i també algunes rieres que ens van deixar doncs imatges plenes d'aigua i, com ha comentat la mare, amb molts avisos al 112. El cap de setmana es presenta amb inestabilitat, amb estral i tramuntana que bufaran amb força i una mica més de calor, especialment diumenge. Busquem ja tot seguit el trànsit. Doncs som a divendres a la migdia, sempre hi ha un increment de trànsit. De cara al cap de setmana busquem ja incidències a la xarxa viària catalana en aquests moments. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, aquesta hora hem de destacar un accident a l'autopista P7, a l'atur de Cerdanyola del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, i cues en un tram de més de 5 quilòmetres de Sant Quart fins a aquest punt. També complicacions per un altre accident a Argentona, a la C32, a l'autopista del Maresme. Hi ha un carril tallat en direcció nord, també en direcció Tordera, i 4 quilòmetres de cua en aquest punt des de Cabrera de Mar. A banda d'això, a l'entrada de Barcelona, també trobareu, a la sortida de Barcelona, trobareu un accident a la C58 a l'altura de Ripollet, que talla un carril i dues aturades des de Montcada fins a Ripollet en direcció a l'enllaç amb l'autopista AP7. Aquestes tres incidències són les més destacades. També hi ha retencions a d'altres punts, com la C17 a Paret en sentit Granollers, o la B30 lateral de l'autopista P7 a Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona. De moment, això és tot. Que és la trànsit. Molt bona tarda.
¿Quieres ganar un avión con tu nombre escrito en él y un año de vuelos gratis para estar free in the sky? Pues grábate simulando que estás free in the sky y gana un año de vuelos free in the sky. Ve al Instagram o TikTok de Vueling y descubre cómo participar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'atenció informativa d'aquest matí estava centrada en una sala de l'Audiència Provincial de Justícia de Barcelona. Per què? Doncs perquè en aquesta sala escoltàvem i en seu judicial la veu del pròfug Carles Puigdemont amb el judici que s'està realitzant contra Miquel Buch i el mosso Lluís Escolà. I sembla que el surrealisme i l'esperpent acompanya a Carles Puigdemont, a vegades buscat, a vegades en aquest cas portat per altres circumstàncies, amb les últimes compareixences de l'expresident de la Generalitat. Perquè aquest matí la justícia belga ha tornat a donar la nota. Ha succeït durant aquesta declaració del pròfug Carles Puigdemont que ha quedat interrompuda davant la manca d'un intèrpret en francès que han sol·licitat les dues representants de la justícia belga que acompanyaven a Carles Puigdemont a la sala de videoconferències. El jutge diu que estava previst, però que no s'han presentat. Després d'una pausa, ha arribat una intèrpret i el judici ha continuat, però amb força problemes en el tema de la traducció al francès. Tot aquest episodi surrealista ha succeït a la vista que es fa a l'Audiència de Barcelona contra l'exconseller d'Interior Miquel Buch i el mosso Lluís Escolà, acusats de malversació de fons públics i prevaricació. La Fiscalia acusa Buch de contractar Escolà com a assessor de la Conselleria per amagar que en realitat es dedicava a tasques de protecció del pròfug expresident de la Generalitat a Waterloo. Sapiguin en quin moment es troba aquest judici, Yolanda Canales.
La vista es reprendrà el proper 13 de juliol, però avui l'estrella ha estat l'expresident de la Generalitat, que ha tingut una declaració accidentada i que ha tingut moments surrealistes. Primer, perquè efectivament s'ha ajornat la seva declaració fins que no ha aparegut la traductora de francès que demanaven les autoritats belgues. Des del tribunal diuen que s'havia tramitat aquesta petició, però no se sap ben bé per què no s'havia complert. Posteriorment, perquè només es traduïen les preguntes, però des de Bèlgica han demanat també la traducció de les respostes, el que ha allargat encara més la declaració. I la traductora de vegades es perdia i fins i tot el president del tribunal ha hagut de fer un resum de la situació per facilitar-li la feina. I més enllà d'aquesta qüestió, Puigdemont ha dit que va demanar que se li donessin les prerrogatives que li tocaven com a expresident de la Generalitat, i per tant és curta, però no, el govern central no ho va acceptar. I en tot cas ha explicat que no va demanar mai a cap amic que Escolà pogués fer d'escorta, que no va demanar tampoc al sergent dels Mossos que l'ajudés per eludir l'acció de la justícia. En definitiva, Puigdemont ha negat tenir escorta fora d'Espanya i diu que són molts els amics que han anat a veure'l i l'han acompanyat. I ha fet també una defensa aferrissada d'Escolà, a qui ha qualificat en diverses ocasions de patriota.
En Lluís Escolà és un patriota que si està en aquest judici és perquè ha prestat un servei al gran del país i per cap altra raó. Jo l'he vist patir molt i he vist sacrificar la seva vida privada fins i tot per poder-me acompanyar en moments en què les autoritats espanyoles negligien el seu deure de fer complir la llei que ha de garantir la meva protecció.
Finalment, no ha declarat l'empresari Josep Maria Matamala perquè les parts han renunciat al seu testimoni. La intenció del tribunal és que el proper 13 de juliol, dia en què declararan els dos acusats, l'exconseller Buch i el sergent Lluís Escolà, quedi vist per a sentència.
Gràcies, Yolanda, i continuem amb crònica judicial, però ara amb un altre tema i molt greu. Avui ens tornem a fer ressò d'un error judicial intolerable i gravíssim. I és que el Tribunal Suprem acaba d'anul·lar una sentència de l'any 1992 de l'Audiència de Barcelona, amb la qual va condemnar per violació a 24 anys de presó a un home innocent. La víctima, atenció, ha passat 15 anys a la presó, tot i que el fiscal José María Mena va arribar a demanar l'indult, aquesta mesura de gràcia mai va arribar. No cal parlar, evidentment, de greuges comparatius amb els indults. La jutge del cas va ser l'actual ministra de Defensa, Margarita Robles, la qual va dictar sentència sense valorar una prova de restes biològiques que demostrava en aquest cas la innocència de l'acusat. Les preguntes són clares. Per què es poden arribar a produir aquests errors imperdonables de la justícia? I com es pot arribar a recompensar, si és que es pot, a una persona que ha passat 15 anys de la seva vida a la presó, sapiguent a més que era innocent i a més amb la culpabilitat social que això representa? Intente respondre amb aquestes preguntes tan difícils, Gisela Boada.
Doncs no és fàcil trobar un perquè a un cas com aquest. El que se sap és que la prova de restes biològiques que hauria anul·lat la sentència ja es va presentar el 1992 i, de fet, es va admetre. Els perits que havien de portar l'informe de la prova no es van presentar al judici, però el tribunal no va decidir suspendre el judici. Des de COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb l'advocada Clara Martínez, presidenta de la secció de dret penal de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona.
En aquest cas, el fundamento de la condena se basó esencialmente, por lo que he leído, en el reconocimiento en rueda o fotográfico que se le hizo a este señor. Entonces, la víctima en ese momento, ya fuera por error o por convencimiento real, identificó a una persona que no era. Entonces, lo que debemos plantearnos es si este tipo de pruebas pueden ser suficientemente válidos o fiables.
Aquest error ha portat a una persona innocent a passar 15 anys a la presó. Ara, si ho demana, l'Estat podria indemnitzar-la econòmicament amb fins a 400 euros per dia entre reixes.
Pues estas cosas son francamente lamentables, ¿no?, que hayan ocurrido para este señor, pues era privado de libertad durante muchísimos años de una manera injusta.
De moment, la persona innocent ha declarat que no vol diners, només justícia i honor per la seva família.
Doncs demandes veritablement comprensibles en aquest cas de la víctima, perquè ja té el paper de víctima. Canviant d'arguments informatius, parlem a l'inici d'aquest informatiu de l'addicció al mòbil. Segons l'Institut de Salut Global de Barcelona, el consum de mòbil és de 8 hores diàries en una franja de 13 als 17 anys. Fa un parell de setmanes vam quedar sorpresos perquè vam veure una notícia força curiosa. Una ciutat irlandesa fa pinya per a prohibir voluntàriament l'ús de mòbils abans dels 12 anys amb els nens i nenes de la seva població. El pacte amb el qual han arribat tots els pares pretén frenar l'ansietat dels seus fills i filles i evitar l'exposició a material inadequat. Avui nosaltres ens hem preguntat si una iniciativa així seria possible a Espanya i a Catalunya. Doncs bé, ens han començat a trobar que hi ha iniciatives prou interessants. Es tracta del projecte Desconnecta't per ajudar adolescents amb addicció a noves tecnologies i amb altres dificultats en l'etapa de l'adolescència. La Mònica Marquès, que és una de les seves impulsores, ha visitat avui aquest migdia Herrera en COPE Catalunya i Andorra i ha explicat en què consisteix aquest projecte. Ricard Álvarez ens aporta més informació.
L'investigació liderada per l'Institut de Salut Global de Barcelona alerta que entre els joves d'entre 11 a 16 anys l'ús excessiu de telèfons mòbils i smartphones incrementa el risc de trastorns d'atenció, hiperactivitat, depressió i comportaments antisocials, a més de problemes cognitius. La clau és l'edat d'accés a la tecnologia. La normativa europea aconsella obrir un perfil a les xarxes socials a partir dels 16 anys, però deixa als estats membres que puguin xifrar una edat inferior. A Espanya és de 14 anys, però segons la Llei de Protecció de Dades es pot fer abans amb el consentiment dels pares o tutors. L'Associació Catalana d'Alumnes crea la campanya Desconnecta't per fixar als 16 anys l'edat mínima d'accés a la xarxa. A Herrera, a COPE Catalunya, Mònica Márquez, mare d'una alumna de 6è curs d'educació primària de l'escola Sadaco de Barcelona i impulsora del projecte, diu que l'objectiu és reduir la pressió cap als adolescents.
I això no és anar en contra de les noves tecnologies, en absolut. Però, clar, donar-li tota aquesta informació, que internet, doncs ja sabem que pots accedir a tot, amb un nen de 8-12 anys, enfrontar-se a unes situacions molt complexes, perquè les xarxes socials els posen en situacions a vegades molt complexes, com les gestionen.
Amb 8 hores diàries de consum, 9 de cada 10 menors de 13 anys disposen de mòbil propi.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya a Edurne Achalandabasso. Edurne, benvinguda i bon migdia.
Hola, bones.
Bé, tu ets mare de dos nens adolescents.
Sí.
I quina edat tenen?
Pues el Nil té 14 anys i el Max 13.
Bé, i m'has comentat que el gran, que ja té 14 anys, fins aquests Nadals, és a dir, fins la festivitat de Reis, no ha tingut cap mena de telèfon mòbil.
Sí, correcte.
I el petit no en té, té 13 anys i no té mòbil.
No té mòbil, no.
Per què heu decidit a nivell familiar, doncs, no, que els teus fills no tinguin aquest aparell?
Doncs en un primer moment ho vam decidir de que no era necessari, no els necessitàvem per a res. Ells se troben a l'escola amb els seus companys, a través de l'ordinador se fiquen en contacte i si no era per alguna activitat específica de l'escola, no veiem necessari. El seu pare els acompanya a l'entrada i sortida i llavors no li van veure utilitat de que se'ls havia de comprar un mòbil a l'anar a l'institut. De moment no era necessari, no van veure que no. Era més per nosaltres perjudicial que no pas favorable.
M'has dit que el gran ja té 14 anys, va cap a 15, té ja telèfon mòbil des de aquests Nadals, però que no té xarxes socials, o sigui, ni TikTok, ni Instagram, ni cap mena de xarxa social amb la qual els adolescents se passen hores i hores.
Sí, no en tenen. No. Per a què? No. Jo personalment, el meu marit no ho sé, però jo personalment el veig més un problema que no pas un avantatge. El temps que inverteixen a veure aquestes coses, la connexió, saber, el que busquen a vegades en aquestes xarxes, les persones que admiren d'aquestes xarxes, és que ho veig bastant personalment. És un punt de vista meu, personalment, inútil per mi.
Bé, segurament ara molts oients estan d'acord amb el que acabes de dir, però ara venen les dues qüestions claus. Primera, els teus fills no t'han demanat i no t'han insistit moltes vegades veient els seus companys i companyes de l'institut el disposar del telèfon mòbil i instal·lar-se a xarxes socials?
No l'han demanat perquè tenien ben clar, ja els havíem informat des d'abans, de que no tindrien mòbil, o sigui que no. Hasta cert curs de l'ESO no tindrien mòbil. O sigui, i no ho han demanat. Sí que te comenten que els faria il·lusió, sí que hem estat vigilant de que, pues, que no hagués com a burles, no?, per part de companys i tot això, però no, tot ha anat natural, tot ha anat correcte i s'ho han entomat molt bé els dos fills.
Sí, perquè tu m'has dit que el gran era l'únic que a classe no disposava de telèfon mòbil ni estava a les xarxes socials.
Correcte. Que és el que li passa també el mateix al petit ara.
Sí, és l'únic que no té a la seva classe xarxes socials. I a vegades sí. No temps que la resta de la classe el pugui assenyalar com el diferent, com pot passar amb altres qüestions, però malauradament a vegades les classes poden ser així.
Ho han comentat alguna vegada, sobretot pues, al gran, no?, que és el que ara sí que té el mòbil i tot i que no ha anat amb aquest telèfon a l'escola, pues ara sí que se manté en contacte amb els companys i tot això. Llavors, ell ens va comentar de que fins fa poc pues, que era motiu de burla d'algun comentari d'algun company, no? Però nosaltres sempre ens hem decantat a fortalitzar la personalitat del fill i que vegués que allò no era superficial, no era important, que aquestes burles. Amb la qual cosa ho han entomat bastant bé. El petit encara, suposo que ja entrarem, però tampoc ha dit res, o sigui que crec que s'ho han entomat bastant naturalitat.
I la segona qüestió és moltes vegades doncs un familiar de bona voluntat, arriba doncs una festivitat de Nadals, cumpleanys, alguna festa i ho regala, és a dir, o ho vol regalar perquè és un regal bastant comú. Heu de parlar doncs amb el vostre entorn per dir no.
Sí, ho saben. Som desvinculats com a família, fem exemple de que els pares, o sigui, el Ricard i jo, a la taula mai fiquem el mòbil. Mai. En pic arribem a casa, el mòbil se queda en una habitació, en un despatx, i ja no entra en la nostra vida quotidiana tot el dia amb el mòbil a la mà. No, no, ja ho fem. Ja ho fem com a exemple nosaltres, a la resta de família també ho comentem, de que de mòbils, de regals, res. Regals, altres coses. Vivències, experiències, el karting que els hi agrade, altres coses. De tecnologia ja estem pendents el seu pare i jo, i no, res.
Per tant, favorable a aquesta campanya de que fins als 16 anys no hauri d'haver mòbil.
Seria positiu. Jo hi penso en com quan jo era petita amb aquesta edat i el que fèiem sense tindre aquest aparell, i escolta, eren més vivències, eren més experiències fora, sortir amb els companys. És que a vegades me'ls quedo mirant els joves i estan reunits, però estan tots amb el cap a baix mirant el mòbil. I estan reunits i no se parlen, no se miren. No, crec que no. És una parell que s'ha d'entomar més madur. El crio ha de ser més madur. No sé, és el meu parell.
Sí, sí. Edurne, aquesta és una imatge que veiem a totes les places de les nostres ciutats. Doncs Edurne a Chalandabasso. Per cert, també m'has comentat que els dos han tingut unes notes excel·lents, no?
Sí, espectacular.
No té una relació una cosa amb una altra, però sí que és cert que els dos han tingut unes notes espectaculars, molt bé. Doncs Edurne, gràcies. Enhorabona per estar aquí a l'informatiu migdia i bona tarda.
Vale, pues bona tarda, Sergi.
Els que ja tenim una edat encara ens en recordem d'un dia mític, el 7 d'agost de 1974 a New York. I què va passar, doncs, aquest dia en aquesta ciutat? Doncs que un francès, a més molt reconegut, com va ser Philippe Petit, doncs en solitari, sense cap mena de permís, d'una manera il·legal, va aconseguir caminar sota, en aquest cas, fent funambulisme, a les dues torres bessones del World Trade Center. Va ser l'any 74, per cert, que hi ha un documental que va ser oscaritzat en Man on Wire, on explica, doncs, tota aquesta història. Doncs bé, ens imaginem, doncs, veure una persona creuant el salt del Passeig de Gràcia de Barcelona. Doncs això serà una realitat aquest diumenge. Això sí, tot ja perfectament legalitzat. En el marc del festival grec, el funambulista francès Nathan Paulin creuarà aquesta artèria per sobre d'una corda d'acer. El recorregut serà d'uns 350 metres des de l'edifici de Telefònica al Portal de l'Àngel fins a l'edifici Generali a la cantonada del Passeig de Gràcia amb Gran Via. El recorregut pot durar uns 40 minuts i serà la distància més gran mai feta a Espanya. La Gisela Boada ha parlat amb un funambulista per preguntar-li els riscos d'una prova així i com es pot preparar un per un repte tan perillós com el que aquest diumenge viurà Barcelona, Gisela.
Sí, Sergi, sobretot perillós, perquè un dels trets característics del funambulisme és que normalment es fa sense seguretat, és a dir, sense xarxa ni arnès. Aquesta és una disciplina dins de l'equilibrisme que prové del circ, però per explicar-ho clar, consistiria en caminar per sobre d'un cable tens d'acer, i això ho pots fer en alçada o sense alçada. La Mariona porta anys dedicant-se al funambulisme i ens ha explicat com es prepara tant física com mentalment per un repte com aquest.
A nivell físic, evidentment, cal estar en forma, actiu, no? amb una memòria recent d'aquests estats. Això vol dir que t'has d'anar com entrenant i trobant amb la situació sovint, no? Però d'entrada no és una disciplina aeròbica que necessiti d'un físic com, per exemple, altres disciplines del circ, com l'acrobàcia, però treballa una musculatura molt diferent i sobretot treballa la psique, no? El control de la por, bàsicament, i com superar-ho i com respirar-ho i com viure aquella situació i controlar-la i que no et superi.
Aquí a Espanya no és una disciplina molt coneguda, però a França, el país veí, hi ha molta tradició de funambulisme. Molts professionals, doncs, viatgen allà per poder practicar-ho i poder-se dedicar.
Doncs aquest diumenge al Passeig de Gràcia que podrem veure doncs una fita veritablement històrica. Anem cap a la publicitat i després parlem dels més de 3.000 joves únicament de Barcelona, hem de comentar més centenars de Tarragona, Girona i Lleida, que participaran de l'1 al 6 d'agost a Lisboa a la Jornada Mundial de la Joventut, un centenar dels quals de les parròquies de Sant Mateu i Sant Rafael del barri de la Guineueta de Nou Barris ja marxen a peu en peregrinatge cap a Lisboa des del passat diumenge.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y a corta distancias con su principal competidor. Ya sois más de 2.600.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Y veremos cómo afecta a los particulares, cómo le afecta a usted.
Tiempo de Juego y el partidazo de COPE siguen liderando la radio deportiva este año. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño mantienen el liderazgo los sábados. Crecen un 8% y ganan 143.000 oyentes. 1.858.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes.
Juan. El partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra temporada como número uno y cada noche es escuchado por 757.000 oyentes.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone.
Buenas noches a todos.
¿Te has encontrado con Ancelotti?
No, pero me gustaría. O sea...
La linterna de COPE crece en el último año un 4% de audiencia. Y 900.000 personas eligen a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves de la actualidad.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos informes?
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.150.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar Prosegur Alarmas.
Pues por eso ladra, papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas, una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porten ja 5 dies de caminata que culminarà doncs a la capital de Portugal, a Lisboa. És una caminata de 40 dies amb una motivació solidària, restaurar l'antiga capella de l'Institut Mental i la construcció d'un nou centre parroquial al barri, a les parròquies de Sant Mateu i Sant Rafael, al barri de la Guineueta. Per cada quilòmetre aportaran un euro i finalitzaran doncs aquest ja recorregut a la Jornada Mundial de la Joventut. La JMJ és un esdeveniment que va instituir el papa Joan Pau II, que reuneix a milers de joves per celebrar i conèixer millor la fe i la doctrina catòlica i construir ponts d'amistat i esperança entre continents, pobles i cultures i races. Arrere, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el testimoni de la Íria, una jove de 19 anys que amb un grup d'amigues del Col·legi Major, on viuen, marxaran d'aquí unes setmanes cap a Lisboa. Joan Gual, bona tarda i digue'ns què t'ha explicat la Íria.
Bona tarda, Sergi. L'Iria és una de les joves que, juntament amb centenars de persones d'arreu del món, es trobaran a principis d'agost a Lisboa per acudir a la jornada on podran veure i conversar amb el papa. Però la Jornada Mundial de la Joventut també significa moltes altres coses. Ens ho explica l'Iria.
Para reflexionar, también centrarte un poco en tu fe, en cómo la vives, qué necesitas, momentos de encuentros con el Señor, sobre todo escuchar al papa, evidentemente, que es por lo que la mayoría también vamos, y tener esta oportunidad de vivir esta experiencia.
Els joves com l'Iria estan expectants per saber quin és el missatge que els transmetrà el papa durant la jornada que se celebrarà a Lisboa i estan preparats per fer totes les activitats preparades.
Nosotras estamos como muy expectantes, ¿no? Tenemos muchas ganas de ver qué mensaje nos quiere transmitir, de ver qué es lo que nos quiere decir y sobre todo pues de escucharle y tener nuestros corazones muy abiertos.
El diumenge passat va començar una caminada que durarà 40 dies i té com a objectiu arribar a Lisboa. Aquest pelegrinatge té una motivació solidària, restaurar l'antiga capella de l'Institut Mental i la construcció d'un nou centre parroquial. Quan arribin es retrobaran amb altres joves com l'Iria.
I saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya el director del secretariat de la pastoral amb joves de la diòcesi de Barcelona, mossèn Carles Bosch. Mossèn Carles Bosch, benvingut a l'informatiu migdia i bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com estem? Gràcies per convidar-me.
Suposo que ja de preparatius de cara a la Jornada Mundial de la Joventut, aquest any està a prop de Barcelona, Lisboa, a prop relativament. A prop relativament, no? Però sí que és molt més a prop que no pas a Cracòvia, on se va fer l'última edició. I jo me pregunto la logística, perquè no és gens fàcil, en aquest cas, mobilitzar des de la diòcesi a més de 1.500 joves per desplaçar-se fins a Lisboa.
Sí, realment té una logística complexa, però tenim l'avantatge de que hem treballat amb més d'un any d'antelació, que les parròquies estan responent molt bé, s'han mogut gairebé 70 parròquies, cadascuna ha mogut els seus joves, i al final també ens afegim a l'organització de la Conferència Episcopal Espanyola, que també ens ajuda i ens allibera molt a nivell de qüestions organitzatives. El que més ens implica a nosaltres és sobretot la mobilització i l'animació dels joves.
Queden 32 dies per la inauguració a la capital portuguesa de la Jornada Mundial de la Joventut i el que sí que s'ha de fer esment és aquesta iniciativa de les parròquies de Sant Mateu i Sant Rafael de la Guineueta de Barcelona, amb la qual 100 joves ja són de camí cap a Lisboa.
Sí, són 100 joves que han anat en expedició obrint camí des de la seva parròquia a la diòcesi de Barcelona, caminant 40 dies com Israel pel desert fins a Lisboa, a viure els dies de la Jornada Mundial de la Joventut.
I a més amb un objectiu que és molt interessant, que és la construcció d'un nou centre parroquial al barri de Sant Rafael.
Sí, realment és un dels barris més desfavorits de Barcelona i a més estan intentant, bé, com la construcció d'un temple parroquial, també és la reconstrucció de les vides de tants, no?, en contacte amb el Senyor. I aquest projecte de caminar, que fan un euro per quilòmetre, no?, cada quilòmetre pot ser un euro per la restauració i la construcció de la nova parròquia.
De la diòcesi de Barcelona seran gairebé 3.000 joves els que es desplaçaran cap a Lisboa. La diòcesi pròpia ja està organitzant el viatge de més de 1.550 joves. Altres 1.500 aniran pels seus mitjans propis. I a més tenim els 100 joves de nou barris que estan ja en direcció a Lisboa. Aquesta també és una joventut a vegades poc visibilitzada pels mitjans de comunicació que ens fixem, doncs, amb aquesta època, a vegades és amb una joventut doncs més exposada a les xarxes socials i al que diuen i al que comenten i no pas també amb aquest tipus de joventut que, atenció al seu volum, més de 3.000 joves únicament de Barcelona que aniran a Lisboa?
Sí, realment és veritat que és fàcil fixar-se, no?, amb que potser la davallada dels matrimonis, la davallada dels batejos, però també és una realitat, aquests 3.000 joves barcelonins que estaran a Lisboa, doncs és un signe d'esperança, no només per l'Església de Barcelona, sinó per tota la diòcesi, per totes les ciutats, per tots els pobles que hi formen part, perquè al final són 3.000 joves que tornaran a casa amb el cor encès, amb ganes d'anunciar l'Evangeli, amb ganes de servir, que pot ser una oportunitat d'una revolució silenciosa, com tota revolució cristiana.
Mossèn Carles Bosch, director del secretariat de la pastoral amb joves de l'Església Arxidiocesana de Barcelona, gràcies per estar aquí a l'informatiu migdia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i content amb la vostra pregària pels fruits de l'Ajuntament Jota.
Si anem a la muntanya aquest cap de setmana, molt dur, perquè a Catalunya creix la planta més tòxica d'Europa. Es tracta de la tora blava i es troba a bona part dels Pirineus. I aquest cap de setmana un excursionista al Ripollès va tenir problemes greus. Més detalls, Mar Puerto.
Sí, és recurrent quan anem d'excursió refiar-nos del nostre instint i tocar o ja directament menjar alguna planta sense parar-nos a pensar realment amb les conseqüències per la nostra salut que això pot comportar. Si no coneixem l'hàbitat i fins i tot coneixent-lo, sempre cal ser previsors i no jugar-nos la salut. Això és el que ens explicava el responsable de l'àrea de salut de la FEC i també metge de rescat, l'Íñigo Soteras.
El problema és quan existen pues, algunes plantes que són peligroses per a la salut i, a més, aquestes plantes peligroses pues, són similars a otras que pueden ser comestibles, entonces ahí existe un riesgo y es lo que puede pasar habitualmente con esta planta de l'acònito.
I és que precisament en aquest cas la tora blava és la planta més tòxica d'Europa. Es troba al Pirineu i pot arribar a ser mortal.
Muy pequeñas cantidades de una toxina que tiene esa planta que se llama la aconitina puede causarte la muerte. Fíjate que simplemente con un miligramo de esa sustancia pues te puede causar una parada cardíaca.
Però clar, ens preguntarem què porta una persona a ingerir aquesta planta o qualsevol altra i jugar-se així la vida. La imprudència, diu, és un dels motius, però també n'hi ha d'altres.
El primer perfil és gente relativament experta, ja que si ha tenido el problema no deberían ser tan expertas, que la confunde pues con aquellas hierbas comestibles que simplemente se atreven a cogerlas y a llevarlas al plato de su mesa, pues gente experta. Pero en algunos estadios de la planta se asemeja mucho a esta planta venenosa. Es, por ejemplo, el caso del apio silvestre y el acónito. Luego habría otro perfil de personas pues más imprudentes, donde probarían plantas o bayas del bosque simplemente por su colorido o por probar, o porque le han dicho que alguna vez esta planta pues es comestible. Y ya por último, con fines, creo que decimos los médicos autolíticos, pacientes con problemas psiquiátricos, pues que buscan hacerse daño a ellos mismos.
De fet, el 2018 una família es va intoxicar al confondre la tora blava amb l'api silvestre, i el mateix any un home va morir a la Catalunya Nord després de fer-se una amanida amb el que es pensava que era api silvestre. Per tant, cal dir que s'ha de tenir prudència i portar-se sempre el menjar de casa.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en menys de 10 minuts, Esport Còpia en Joan Ballori. Avui una dada mítica sempre amb el mercat, que és el 30 de juny. Joan Ballori, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda. Doncs avui, entre d'altres coses, comentarem les novetats del mercat al Barça i repassarem el més destacat de l'entrevista de Joan Laporta a TV3, que va donar algunes pistes. L'Espanyol ha presentat el seu nou director esportiu, Fran Garagarza. Al Girona estan pendents de la situació d'Oriol Romeu, que pot acabar al Barça i sembla imminent que es pugui fer oficial el fitxatge de Daily Blin. En bàsquet, tot apunta que finalment el Barça i Mirotic aniran als tribunals per rescindir el contracte del jugador. I el Tour de França arrenca demà a Bilbao. Farem la prèvia, ho comentarem amb l'exciclista català Purito Rodríguez.
3 i 5 Esports Cope. Fins ara, Joan.
Fins ara.
I a les 7 arriba sempre l'anàlisi de Jordi Tunyona, que ens aporta doncs l'òptica dels temes que hem anat tocant al llarg del dia d'avui aquí a COPE Catalunya. Jordi Tunyona, bon dia.
Bona tarda. Bon dia, Sergi, què tal? Doncs avui parlarem de l'addicció als mòbils, que cada vegada està més estesa i a més és preocupant en menors, gent de 16 anys que es passa doncs pràcticament tot el dia enganxat amb els seus ulls a les pantalles del mòbil, amb el perill que això suposa. I també us explicarem per què hi ha moltíssima gent que està anant caminant fins a Lisboa. Després us explico per què.
Doncs a les 7 a la linterna. Gràcies, Jordi. Fins
Gràcies.
Després. Nosaltres que busquem ja línia COPE, a partir de les 3 el repàs informatiu de l'actualitat última hora nacional i internacional, i a partir de les 3 i 5 tota l'actualitat esportiva amb Joan Ballori.